भाषा और संस्कृति
विका और कुल्तुरा
हाला ए लेनोल
भाषा और संस्कृति
लेंगुआ और कुल्तुरा
लुगा और सकाफा
भाषा
ते विरसा
Hola, bona tarda. Gràcies per venir. Aquí tenim poc públic, però jo faig com que tota la plaça Real està escoltant aquesta activitat, així que comencem. Benvinguts i benvingudes a l'Àgora Musical. Aquesta és una activitat organitzada des de l'Espai Avinyó de l'Ajuntament de Barcelona i en col·laboració amb la línia cultural del projecte de transformació de les Rambles. Avui ens acompanya l'artista i agitadora cultural Ikram Bolum, qui ens presentarà un tastet de la seva obra musical per donar pas a un espai de diàleg des d'on poder pensar plegades sobre algunes idees clau del seu recorregut com a artista, també com a dona, que ocupa un espai i molt concret en l'escena musical de la nostra ciutat, de Barcelona. Com a figura de dinamització tenim també el Vignesh, ell és cantant i professor de música. I doncs, bueno, desitgem que us agradi aquest espai, desitgem crear una àgora musical entre totes, així que us animem a intervenir al final de la conversa. Benvingudes a opinar i a compartir. Doncs, per la meva banda, res més, ja comencem amb música directament. Escoltarem la proposta de la Ikram Bolum, que el que farà serà posar en diàleg doncs, sons tradicionals del Magreb i de l'electrònica més contemporània. Gràcies.
Espera, aquesta no. Bueno, moltes gràcies, Aisha. Jo sóc l'Ikram Bolum i avui vinc a parlar una mica del meu primer EP, que es diu Habibi 5, produït pel Manso, que està per aquí al públic, publicat per Sourgent, un segell d'aquí a Barcelona. I res, sense més dilació posaré el primer tema, que es diu Henna, i després a poc l'anirem comentant i desengranant per parlar una mica del paràmetre que envolta tot aquest viatge sonor que he publicat aquest any. Espero que ho gaudiu i que us interessi. Moltes gràcies. Aquest era el primer tema del 5 que composen aquest EP, que es diu Habibi 5. El tema es diu Henna. I una mica per començar a desengranar tot el context i la història que hi ha darrere de tota aquesta música. Henna és el retrat d'una mare i d'una germana que ploren a les vides perdudes en el mar Mediterrani. Per mi aquest tema enceta tot un viatge d'essència homèrica, no? D'entendre on comença el xoc cultural, no? Per anar-lo desengranant al llarg dels cinc talls, no? I al final alliberar-me de tota aquesta càrrega. Per mi és molt important retratar també aquesta imatge del mar Mediterrani com el gran cementiri d'Àfrica, perquè crec que té una càrrega emocional i històrica molt forta, que a nivell poètic crec que ha de transcendir, no? I per mi era com un bon inici poètic per començar a explicar el que vull explicar a través de la música.
Bé, doncs, benvinguts de nou. Gràcies per aquesta introducció, Ikram. He volgut que comencis, però, òbviament, de part de l'Espai Avinyó, tinc aquesta funció d'arropar-te, de ser mediador i dinamitzar aquest espai de diàleg, i voldria començar, per si algú d'aquí no coneix la Ikram, doncs fent simplement una descripció a peu de lletra, com es descriu. Diem que és una força d'impulsió artística en moltes direccions, de pares marroquins, nascuda a Torelló, a Catalunya, i fa 10 anys que viu a Barcelona, on s'ha desenvolupat com a agitadora cultural, participant en la programació i investigació de nombrosos projectes i punxant en gran part de clubs i festes de la ciutat. Les seves sessions es conceben com una forma de narrativa, un tipus de literatura sonora, i la seva utopia de club és un espai polifònic on moltes veus són representades alhora, com acabem de sentir en aquest primer tema que es diu Henna. Jo en aquest primer tema, Ikram, m'ha cridat l'atenció, que ja t'ho he dit abans, que barreges la Masic amb una frase concreta que és la mama plora, plora un altre cop, no?
Sí. Al llarg de la meva feina, al llarg de la meva música, per mi ha sigut molt important recollir com diferents imatges poètiques, perquè al final la Masic és una llengua que al llarg de la història s'ha expressat bàsicament oral, i la generació dels meus pares i una mica les d'abans i les de després no sabem escriure-la, llavors crec que la seva potència rau molt en la veu, no? En el que és vocal, però també el que pots arribar a imaginar, no? A través d'aquest viatge sònic. Llavors, per mi també, Heavy B5 recull diferents imatges simbòliques, poètiques, com són la de la mare, la de la germana, les germanes simbòliques, les germanes de terra, les llàgrimes... Està com tot molt embolcallat per un espai oníric que per mi també és molt important, perquè aquest projecte neix en un espai atemporal, o té la intenció de néixer en un espai atemporal. Perdó. Sí, atemporal, anava a dir internacional.
També, ja ho és, no? Sí, inevitablement, que d'això potser en parlarem més endavant,
sí.
No? Però... Perdó, deies.
No, dic que per mi és important aquesta temporalitat, aquest espai oníric, perquè tots els temes que es van desengranant en aquestes imatges poètiques, en la poètica de les líriques, de l'EP, al final també tenen un bagatge ancestral molt important, no? I per mi com... És important que totes aquestes capes conceptuals entrin a dintre d'aquest treball.
Yeah. Clar, de fet, en què són les lletres, com ja anirem sentint a les cançons, hi ha repeticions de conceptes, i això crec que forma part de com està feta la llengua, no?
La llengua Masic és una llengua oral i té una poètica com molt de... Bueno, al final, quan una llengua és oral, o com tot el seu repertori, sempre com va... recuperant, no? Com reintegrant aquesta imatge, com per tenir-la clara. I m'agradava molt com recuperar també a nivell estètic aquest recurs, perquè, bueno, en essència, no? Per el que suposa a nivell metafòric, també. I per mi és això, com la Masic és la meva llengua materna, que és el primer cop que utilitzo en un treball. Per mi és molt important portar-la, no? O sigui, com haver pogut arribar a retratar-la a nivell oral, perquè és l'única forma que jo conec, i també contextualitzar-la a l'actualitat, perquè és la meva manera, o sigui, a nivell personal, de poder ampliar el bagatge d'aquesta llengua que històricament ha sigut perseguida, no? I com, no sé, com voler alimentar aquest imaginari i donar-li un context més actual, no? A nivell conceptual, també.
I a nivell sonor també és maquíssim, o sigui, la teva dicció també he de dir que queda preciós a nivell gravat, però em sembla que no vas començar cantant, no? Anem a contextualitzar una mica com vas començar la teva trajectòria creativa, com et vas apropar a la música. Des de quan ha estat present en la teva vida la música, la creació, en quines formes artístiques, si sempre ha estat la música o...
Per mi la música és un element molt important que ha estat present des de que sóc petita, a nivell adolescent. Tota aquesta música més de bagatge marroquí, àrab, és una cosa que he escoltat des de petita a casa, i tot el que vindria a ser la música ja predeterminada és el que escoltava, no? Pues, o a l'escola, o al carrer, o a la tele, o a la ràdio, no? I d'alguna manera, a mesura que he anat creixent, al meu poble, que jo sóc de Torelló, i allà hi ha molta cultura d'underground i molta música en viu, vaig començar com a trobar-me musicalment, no? I començar com a escoltar coses alternatives a el que vindria a ser el mainstream. I per mi això em va obrir com tot un camí a descobrir també, o redescobrir qui era jo, no? En plan, segons el que jo escoltava, era un tipus de persona, no? O la música, no sé, em transportava i m'ajudava a definir-me. Llavors, ja des de que soc, o sigui, des de ben petita fins ara, el meu viatge amb la música ha sigut bastant plural i l'he agafat com des de diferents perspectives, ja sigui des de la fotografia o des de l'assaig, des del món periodístic, després ja més curatorial, en projectes com la Fluent, a la Sala Vol, o aquest any al BAM, per exemple. I també l'etapa més important que he tingut, crec que ha sigut just abans de la pandèmia, fa 4 anys que vaig començar a punxar, i he punxat en moltes festes i en molts clubs, i a mi això em va ajudar una mica a retrobar-me amb l'essència del que jo era i el que volia ser o el que volia explicar. És a dir, el 2013 neix un moviment que és l'anomenat el club, o sigui, nou club o club de construït, que marca un trencament en tot el món de la música i deixem enrere tot el que vindria a ser doncs, tota una música més blanca, més masculina, molt més concreta, a obrir-se totalment i integrar totes possibilitats imaginaris. Per mi això és important perquè moltes persones que han crescut amb la condició d'una identitat plural no blanca s'han trobat sense referents. Vale?
I sí, sí.
Per mi l'espai del DJ set, l'espai performatiu del DJ set m'ha ajudat com a reconstruir tot això. Per això, per mi les sessions són com una manera no, de fer literatura, citar altres artistes que estan parlant o que estan agafant tot aquest espai com és el del club, no? Que és un espai al final polític, vulnerable, també de resistència, on ens trobem. No, no és un espai com d'oci, despojado de... Saps? No sé com dir-ho, com de tacte o preocupacions.
Yeah.
O sigui, per mi és un espai de lluita, no sé com dir-ho. Aquest espai, d'algun sentit, em va portar a voler retratar la meva pròpia veu, no? Per falta de referents i, vale, arribar fins aquí ha suposat com tot un camí amb moltes complexitats i crec que és important explicar com aquestes històries perquè les pròximes generacions tinguin referents, no? Que no hagin de fer la feina aquesta de reconstruir el seu imaginari de zero o no saber qui són, què són, com són, no sé. Llavors, Habibi 5, en aquest sentit, neix d'aquesta necessitat de voler retratar uns orígens, de voler retratar unes herències, de voler retratar unes complexitats heredades, unes complexitats emocionals que es generen en el xoc cultural. No és un objecte exòtic, no és un objecte alienat, és un objecte contextualitzat en el qui i en l'ara. Vull dir, al final hi ha molta gent amazic aquí a Catalunya i és com... Per mi, no sé, és una feina que té una vocació, ja et dic, d'alliberar, no? I de, al final, integrar o... No, no m'agrada la paraula integrar, sinó de normalitzar, de fer-ho més quotidià, de fer-ho més pròxim, sí.
O sigui, és com un EP, que per cert es diu Habibi 5, per si no ho he mencionat, ja l'escoltarem a poc avui, però que estic veient que té com molta... una profunditat molt gran, és molt transversal, t'han atreçat moltes coses a nivell personal, identitari... Que això de vegades costa, no? A fer-ho i portar-ho al terreny creatiu i exposar-se en aquest sentit.
Mm.
Però crec que has trobat un punt molt interessant i que estèticament es pot gaudir des del missatge polític que la travessa. I clar, parlaves de la fotografia en la teva vida, la literatura, l'assaig... És com que la música que fas ve a travessar per aquestes formes de treballar, no? Expliques històries, t'expliques a tu mateixa... Però tot des del gaudi i des de l'espai de dansa que travessa el cos.
Sí.
No?
Sí, sí, totalment, totalment. Hi ha un altre tema, que és el de Make Me, que és el segon tema que composa aquest EP, que una mica segueix el que obre Hena, no? Tot aquest procés migratori d'arribar a un país on se't promet, no?, tota una utopia de benestar i a l'arribar allà trobes sense la teva xarxa afectiva. Per mi també això és com un altre tema molt important, pensant també en tot el procés migratori dels meus pares. Al final jo he nascut aquí, però és tota una història que jo a nivell ancestral porto la meva sang i em sembla molt important parlar-ne, perquè a dia d'avui encara no és un tema que hàgim resolt com a societat. Llavors, Meimé parla d'aquesta vulnerabilitat, d'aquest efecte emocional, d'aquesta falta de xarxa, d'aquesta falta d'empatia que acompanya aquest procés migratori. I si voleu us convido a escoltar-la.
Escoltem Meime?
Sí.
Iram, jo per començar, després d'escoltar aquest tema, em ve al cap a ressaltar l'ús que fas de la teva veu. A mi especialment, que em dedico principalment ara mateix al cant, al que és l'ús de la veu, els ornaments, dins d'aquesta simbologia de la que parlàvem, que és tan profunda la teva obra, doncs em criden molt atenció els melismes que fas, com trenques amb la típica linealitat occidental de fer servir la veu en referència a la música marroquí, magrebí, i trobo maquíssim com ho fa servir des de, a més, un punt en què ens comentaves abans que no vas començar cantant, sinó va venir com una cosa molt natural i molt des de l'arrel, no?
Mm-hmm. Sí, bueno, clar, utilitzar la meva veu va ser una decisió espontània que va sorgir fa cosa d'un any i mig. I encara a dia d'avui encara no m'ho crec, però crec que la veu és una eina molt potent i que l'hauríem d'utilitzar molt més. I per mi ha sigut tota una experiència com molt grata de descobrir quin és el potencial, no?, de la veu i també d'indagar en aquesta oralitat amaziga, no?, de la música mateix, no?, de... les veus en el meu treball és com que a mesura que va passant l'EP, com van creixent totes les capes d'efectes, de veus que colxen cada tema, no? Totes aquestes veus corals que per mi són molt importants, i totes estan com... cada cop hi ha com un artifici molt més gran, no?, acompanyat també per l'autotune. I l'autotune, a la música d'origen amazic, marroquí, a la música rai del nord d'Àfrica, ha sigut com una eina estètica molt explotada i per mi era com quasi un emblema, no?, com una senyal també de contextualitzar-la en el mateix recurs, no?, en el mateix bagatge, no?, com de dir, vale, tinc ganes d'utilitzar com aquesta mateixa maquinària per explicar el que vull explicar. I res, això una mica. O sigui, crec que també hi ha moltes coses inherents, suposo, de tot aquest bagatge sonor. Al final, fa molts anys que escolto música i que treballo amb la música i la veu, d'alguna manera, doncs, està modulant entorn a això. Però, bueno...
I, a més, li atorga una dimensió poètica, no només des de la fotografia i l'assaig, sinó trobo un punt oníric, com deies tu mateixa, no? Acaba sent poesia en molts sentits. Crec que, a més, acompanyes molt sovint la música amb imatges, que tant de bo avui haguéssim tingut una pantalla per acompanyar-ho, fa unes coses fabuloses.
Bueno, sempre també es pot veure a les xarxes.
Sí. I si no, també és curiós, no?, que estem escoltant música de l'Ikram amb l'Ikram aquí. Us convido, òbviament, a anar a algun dels seus concerts, que en tindrà molts, a sentir-la cantar i actuar en directe. Que, a més, Ikram,
dime.
Tu, com a productora musical, el panorama de la producció musical com a dona i a més racialitzada, com veus el panorama actual? Com t'has vist en aquests anys de recorregut? Com et veus ara?
Un cop més, el que dic, crec que en el moment en què apareix tot el tema del club deconstruït i el nou club, allà s'obren com totes les fronteres.
Has dit nou club, no?
Nou club. Sí, apareix el 2013 als Estats Units i va ser com tot un moviment que va néixer de tota la moguda de moda i música de Nova York i cansats, no, d'escoltar el mateix de sempre, les mateixes persones, homes, blancs, no? I no sentir-se representades en aquell viatge sonor, van decidir fer la seva. I el nou club sobretot es representa per barrejar diferents estils musicals i crear viatges sonors bastant estilístics, o sigui, estètics i estilístics com molt confrontats, com molt espitats, o de cop barrejar diferents estètiques de música per crear com cada un la seva història. I per mi en aquest moment em va inspirar moltíssim, perquè aquí a Barcelona va canviar, no? De cop, de veure els mateixos de sempre, de cop va com esclatat diferent, o sigui, Barcelona es va omplir de col·lectius musicals amb diferents identitats que estaven reclamant el seu espai.
Parlem de la mateixa època, 2013 en endavant?
2015, 2016, 2017, amb el Club Marabú, després més tard amb col·lectius com Joko, Voodoo Club, actualment amb un dels col·lectius que per mi també està fent una feina molt important amb tot el que vindria a ser l'aspecte queer o del bol i tal, Don Gitala Negra. Bueno, és que un sinfín d'exemples i persones que estan allà liderant, no? I o sigui, activant diferents espais per dir la seva. Al final crec que és el més important.
Que a més jo sento que no tenen una presència exotitzant tan forta com la que tenia la música dels 2090, en la que no s'havien de construir encara aquests...
Sí, però per mi és molt important que no parlem mai de world music, perquè és un concepte que occidentalitza, no? Té una visió occidentalitzada i exotitzada de la música, com si només hi hagués una perspectiva unidireccional, i obrir com una mica més l'amalgama i poder entendre que un territori i conviuen diferents identitats, i aquestes identitats conflueixen de moltes maneres i generen diferents estils i diferents diàlegs estètics. Per mi és molt important això. I crec que els temps estan canviant i s'estan dirigint a això. I parlo també d'un present que segueix canviant, perquè encara hi ha molt a fer, molt a canviar, no? I espero que ara que estan tornant a obrir els clubs i que es presentarà molta feina que s'ha estat com coent en aquesta pandèmia, jo crec que descobrirem i escoltarem i viurem moltes qüestions que porten temps allà sobre el paper, però que ara veurem la resposta en directe.
I sort d'artistes com tu que estan present i tenen tan present aquest discurs darrere la seva obra. Anem a escoltar també ara...
Un altre tema?
Un altre tema. Vinga. Jo crec que aquest tema m'agrada moltíssim.
El d'Ineia.
Ineia. Després Què vol dir Ineia?
Ineia significa digue'm.
Digue'm.
Digue'm, en amazic. I per mi aquest tema a nivell conceptual és molt important, perquè una cosa que no us he explicat és que una de les capes en aquest procés de creació d'aquest EP era la de crear un alter ego, una figura virtual, un ente cristaloso atemporal que viatja per diferents dimensions físiques i temporals per anar explicant com totes aquestes històries heredades. I aquesta criatura virtual jo l'anomeno BB5. BB5 perquè representa el que vindria a ser el número 5, que en l'imaginari amazic àrab és el número de la mà de Fàtima, i així mateix el número que representa el que vindria a ser tot un emblema de protecció i defensa. M'agradava molt, no?, com començar i embolcallar el meu treball amb aquest amulet, d'alguna manera. I ahir, Neia, d'alguna manera, volia parlar del que significa encarar-se a tots els estereotips que venen donats per l'establishment, no? Tant d'un cantó com de l'altre, no?, del xoc cultural, i fer-se una mateixa. I una mica el tema va sobre això. I, bueno, si voleu...
Pregunta breu.
Sí, digue'm.
La concepts ballada, aquesta música?
Sí.
Si voleu ballar, endavant.
Endavant, sí. Sí, d'alguna manera tot l'EP el concebo... Sí. O sigui, per mi neix conceptualment dintre del club. La idea és ballar-ho.
I atrevessar pel cos, no? Sí. Que realment té un component polític, no? En aquest sentit,
exacte.
També.
Sí, exacte. Però també està bé escoltar-la aquí, acompanyada...
El que us demani el cos, endavant.
Mm. Gràcies. També, en essència, aquest és com dels temes que té més referència a el que vindria a ser un so més àrab.
Sí, no? Ho estava pensant just. Sí. Perquè fa servir una escala que aquí en música occidental li diríem l'escala frígia.
Sí.
I a més has fet un melisma preciós en un moment donat que juntament amb l'autotune, la textura que dèiem abans, no? Que forma part de l'imaginari sonor del Marroc. Em crida molt l'atenció, a més, que és una música que a nivell de forma està feta amb una certa linealitat que ajuda molt a entrar en el trance i el que us deia, no? Que si ens atreveixa pel cos ballar-la, entres en una textura atemporal, com ens deies abans, molt onírica, i la trobo molt ben aconseguida, en molts sentits, realment.
Gràcies. Per mi, en aquest procés també de fer tot aquest EP, em qüestionava molt, tot el rato, el tema de la llengua, no? El parlar, o sigui, el cantar en amazic, de cop feia que es reduís, no?, la comprensió més literal en algun sentit, però crec que també la música té un poder, no?, d'anar una mica més enllà i de poder transmetre més enllà de la paraula, no?
Yeah.
I, no sé, m'interessa en algun sentit experimentar en aquelles direccions, en aquells sentits.
Brutal, en sèrio. Abans ens parlaves d'aquest moviment que es diu Nou Club.
Sí.
Aquí a Barcelona, el Club Marabú, que l'has mencionat abans, què ens en pots explicar del Club Marabú i la teva relació? Quin paper ha tingut en aquests moviments últimament?
Per mi ha sigut com molt important, perquè diguem que ha estat durant 5 anys aquí a Barcelona. Crec que ara estan una mica inactius després de la pandèmia i tot plegat.
És un club que està a la Gran Via amb... No.
El Club Marabú com a tal va néixer al Club Marabú que està a Gran Via. O sigui, va prendre el nom d'aquell club.
Okay.
Però van fer ja la seva primera festa i després van començar com a moure's per tota la ciutat. Van estar a Poble Espanyol, després van baixar a Paral·lel, a un club que hi havia allà al costat, i fins a acabar a l'Apolo.
Com una festa itinerant, no? Diguéssim.
Bueno, itinerant per la seva condició de buscar l'espai idoni, en algun sentit. Però sí, era una festa que es feia mensualment i convidaven diferents artistes de tot el món, i per mi va ser un moment molt important a la meva vida, perquè en aquell moment jo em dedicava a la fotografia i vaig retratar la majoria d'anys totes aquelles nits, i a part, a cada festa portaven tot una sèrie d'artistes que jo seguia, escoltava i m'encantaven. Llavors va ser com tot un caldo de cultiu allà molt interessant, que després em va ajudar, no?, en la meva faceta més com a DJ i després com a artista. I per mi va ser molt important, perquè una festa com aquella no s'havia fet fins llavors. Al principi semblava algú com, què és això, no? Super raro, no? Molt experimental, molt avantguardista, però a poc ha anat fent com el seu lloc i normalitzant, no?, com totes aquestes estètiques, com una pràctica. És a dir, abans potser ens dedicàvem a escoltar un tipus de música, a veure un tipus de cinema, ser un tipus de persona cultivada, i ara podem acceptar davant de tothom, pues, que podem veure des d'una cosa més lleugera, a escoltar alguna cosa més complexa, a escoltar música clàssica, a, saps, anar al club, no sé. Saps, així com ha obert també tot aquest discurs, a nivell de percepcions, gustos, continguts, contextos.
I jo crec que això es denota en els festivals, òbviament, i el panorama musical està canviant moltíssim, està tirant més per aquesta via. La presència als festivals, com sents? Perquè volia fer una pregunta que potser és una mica incòmoda.
No digues.
Et fa pal la idea de complir amb una quota? Fins a quin punt et fa pal? Fins a quin punt et fa... et surt de forma natural i responsable, no? Perquè gent com nosaltres, que som racialitzats, i a més en el teu cas com a productora musical femenina, que es veu poc, no? I es veu travessada per aquesta dinàmica d'omplir certes quotes, que de vegades pot fer pal, de vegades pot ser com una mica de... Com ho vius, això?
Habibi Five neix d'una necessitat d'exposar-se i explicar-se. Llavors, per la meva necessitat, jo tracto aquests temes que, per la meva condició, m'atreveixen. Però sí que és cert que és una decisió pròpia que he pres de dir, vale, jo tinc ganes de retratar això d'aquesta manera perquè la meva condició és aquesta i no se n'ha parlat suficient i tinc ganes de que se'n parli, en algun sentit. I en quant si em fa pal o no, jo diria que no, perquè crec que estem encara en un moment de transició on fa falta molta feina per arribar en aquest espai utòpic que totes desitgem. Llavors, per mi les quotes són com una eina més per acabar normalitzant el que per dret se'ns ha tret. Llavors, ja et dic, potser d'aquí uns anys ja decideixo fer una feina musical que no està travessada per la meva condició i crec que es mereix el mateix respecte que aquest. És a dir, que com a artista no espero que la gent tingui les expectatives posades en què jo parlaré sobre xoc cultural, identitat o, no sé, potser d'aquí 5 anys m'interessa parlar sobre, no sé, com viatja el temps, no sé, a l'espai o qualsevol cosa. Llavors, crec que és important, no?, en aquest sentit. Però, clar, ara estem en aquest moment de transició en el que s'estan reintegrant moltes peces que abans s'havien tret, no?, de lo que podíem veure a les escenes, o sigui, a nivell escènic. Llavors, no, crec que és important.
Sí, cada cop és com més còmode perquè som més, però a l'inici,
sí,
jo crec
clar,
que
clar.
Quan vas començar, doncs, hi ha un xoc, no?, i això a nivell emocional desgasta i trobo brutal la feina que has fet en aquest sentit.
Sí, o sigui, quan no tens referents o quan no hi ha persones en les quals et pots emmirallar, sempre la feina és molt més complexa i molt més dura, no? I sempre apareix el síndrome del, o sigui, el famós síndrome de l'impostor, o et qüestiones molt més, o sempre has de ser molt més brillant, no?, del que una persona normal, diré, s'espera d'ella, no? Però bueno, és tot un treball que jo crec que hi ha tantes persones que estan militant i fent una feina tan increïble, perquè això d'aquí uns anys, és que en tan poc temps ha canviat tant Barcelona, a nivell sonor, és tan fort, que jo crec que d'aquí 2 anys fliparem, realment. I a nivell sonor també, o sigui, aquí hi ha molts artistes que estan fent coses increïbles. Llavors també és la idea de que com a públic que sapiguem apreciar això, no? I no mirar només cap enfora, dir, uah, aquí estan passant moltes coses interessants, estan retratant coses molt interessants, estan apareixent mogudes i sons que fins ara no havien existit o no les havíem escoltat de la mateixa manera. Llavors, crec que és tot un viatge molt interessant. Només fa falta com canviar la lupa.
Ja.
Sí.
Em portes al cap una cita que no recordo ni de qui era, però que deia que si hi ha un llibre que t'agradaria llegir i no està escrit, escriu-lo tu.
Sí.
Jo crec que és el tipus de situació en el que molts artistes d'origen divers ens veiem en la situació de fer, no per obligació, sinó perquè és que sorgeix, no?, aquesta necessitat, i crec que el que has fet amb aquest EP ha estat una cosa així.
Sí, totalment. No? Per això sempre penso en les meves germanes, no? Espero que no hagin de fer aquesta feina que a mi m'ha tocat fer. No perquè no sigui interessant, sinó que espero que hàgim avançat lo suficient, no?, com perquè siguin altres les feines que ens toquin fer. I a la vegada, un altre concepte que és molt important per mi és la de la xarxa afectiva. A nivell simbòlic, en el meu treball també apareix una imatge que és molt important, que és la de les germanes simbòliques o les germanes de terra, que normalment a nivell escènic sempre m'acompanyen l'Ahlam i la Mani, que són dues germanes bessones d'origen marroquí, que per mi a nivell conceptual representen tot el que vindria a ser el xoc cultural, però també a la vegada aquesta xarxa afectiva que m'acompanya, no?, i que m'embolcalla. I elles a nivell escènic apareixen sempre trenant-me el meu cabell, que per mi també és un altre element simbòlic molt important. I res, hi ha un tema que es diu Unhara, que he escrit, que per mi també és com el manifest d'aquest EP, que parla d'aquestes germanes de terra que m'embolcallen, que m'acompanyen, que em ploren, que m'entenen, no? Que és molt important. I, bueno, us convido a escoltar-la.
Som-hi.
Sí. Nahara, Nahara, you lead in the high. especialment em fa molta gràcia estar fent això aquí, o sigui, gràcies, Espai Vinyó.
Jo volia mencionar pels nouvinguts que estem aquí amb l'Ikram Volum, artista de l'escena barcelonina, que acaba de treure, no fa tan poc realment, no?
Va ser
al maig. Va treure un EP que es diu Habibi...
Five.
Del qual estem sentint el penúltim tema. I us convido moltíssim a presenciar un directe de l'Ikram. En aquest sentit, Ikram, et volia preguntar com són els teus directes. I no només com són els teus directes, sinó com crees la música a nivell material, a nivell de...
Sempre estic acompanyada per el Manso, que està per allà. També, el Manso, Roman Daniel.
Roman, ok.
Sí, que és la meva parella i també parella de projecte. I una mica és ell qui està com a l'aparell musical.
Llavors, així, tens un equip?
Sí.
Wow.
Del qual estic molt contenta i molt orgullosa, que es fa possible que això sigui possible, en algun sentit.
És un equip que s'ha anat formant amb el temps o...?
Sí, que m'han anat acompanyant. Però bueno, en essència, directe, solem ser o jo i el Roman, o normalment estic acompanyada per les bessones. Depèn molt del concert i de l'espai. I això, però la idea és com portar a terme una idea ritualística en algun sentit, una mica onírica, sempre acompanyada com del, també l'aparell visual, d'aquella llum blavosa, no sé, una miqueta així. Sí.
I a través del cos, o sigui, sé que ho he dit abans, no? Però, no sé, trobo com un espai molt potent, el que és l'espai de dansa, per portar aquests temes, i sento com que la teva obra té moltes capes, es pot llegir de moltes formes, es pot gaudir de moltes formes, i trobo una obra molt, molt, molt completa en aquest sentit. Em ve al cap, ara ja com arribant una mica al final, que per cert, obrirem un torn de preguntes, que espero que... si teniu alguna, tingueu l'oportunitat de fer-les. Em ve al cap preguntar-te sobre el futur, no? El teu futur com a artista, la teva opinió, que crec que ja ho has compartit abans, no? Aquest futur proper que ens arriba a l'escena musical Barcelona, que és tan potent aquí a Barcelona.
En quant al futur, jo ara estic treballant en el pròxim EP, que una mica tracta el que vindria a ser el desenllaç d'aquesta història que obre Habibi Five, i se centra una mica en el que vindrien a ser les veus sublevades, com dibuixar diferents arquetips entorn al que és sublevar la veu. M'interessa molt com tots aquests personatges que potser històricament han sigut invisibilitzats, però que la seva veu existeix, i reencarnar-la en algun sentit. I en quant al futur de la música, o del que ens espera, o del que esdevindrà, realment crec que tinc molta esperança, perquè... un cop més, hem estat en una època de pandèmia en el que s'han treballat i creat i cultivat moltes coses que jo crec que ja han començat a veure la llum, i seguirem veient la llum de tots aquests projectes. I més ara que han tornat a obrir els clubs, que jo crec que ho estem fent d'una manera tímida, no? Com a nivell curatorial, musical, però a poc anirà mostrant-se tot, i aviam en què és de bé. Jo tinc molta curiositat, o sigui, no sabria dir-te què... concretament, però fa molt de temps que jo espero un moment com aquest, no? Perquè realment ha sigut un lapsus i un canvi a nivell temporal. O sigui, estem començant una nova etapa històrica i aviam què passa a nivell estètic.
Sí, és com que aquesta laguna que hem tingut de, a nivell d'espais de la vida de nit, no? Ha fet que prengui un sentit diferent aquests espais. Li donem una importància molt més, diria, ritualística.
Sí, total.
Ho he dit bé, ritualística?
Sí.
Com has dit abans, no? I... ostres, el que és... es veu, no? Es veu molt últimament el que és música ballada i atrevessada per un missatge polític, que de fet sempre ha estat així, però ara s'evidencia molt més, i crec que els espais de diàlegs i discursos artístics estan passant espais molt més accessibles, per sort, en aquest sentit. I, ostres, quina alegria aquest optimisme amb el que veiem aquest futur de Barcelona.
Sí.
I res, ostres, se'ns ha passat el temps volant. Com esteu allà, el públic? Bé? Se'ns ha sentit bé, per cert, la conversa? Sí? Teniu preguntes o què? Algú té alguna pregunta o comentari, crítica o elogi? Ja que teniu aquí en persona Ikram Volum, que a saber on estarà d'aquí a no res, vull dir, ja està en un punt molt àlgid, però d'aquí ja no res, estarà en un punt on podreu dir: ei, jo li vaig fer una pregunta en aquella plaça Reial, així que si algú té una pregunta, sisplau, endavant, hi ha un micro aquí. sensacions, preguntes, comentaris, dubtes, coses que no hagueu sentit bé, no? Tan clar hem parlat?
Sí, sí.
Realment és una sort, no?, que abans ho parlàvem amb la Ikram, que passa molt sovint que els artistes racialitzats o diversos que arriben a tenir un cert èxit, malauradament són aquells que tenen les eines com per comunicar i explicar la seva obra, cosa que de vegades ve d'unes circumstàncies que solen ser de cert privilegi o no, però crec que alhora estem... Això fa com que s'obri pas, com dèiem abans, no? A que es diversifiqui molt més, es deixi de banda el que és l'exotització,
sí,
s'obri nous camins...
O sigui, jo també gràcies a la meva carrera d'Humanitats, diguem, que m'ha ajudat molt a la part més analítica, més discursiva, més conceptual. Però igualment crec que la música està visquent com també una època dorada en la que com a música mateixa ja obre moltes portes. No tota la música està teoritzada en algun sentit o conceptualitzada prèviament. No sé, m'apareixen com artistes com el Morat,
sí,
de l'Hospitalet, que per mi està fent tota una feina d'activisme increïble, saps? Des del drill, que és com un gènere supernou. Bueno, ara no sé si ja és tan nou com devia ser fa un any, diguem, però que a vegades no només fa falta de la teoria, sinó també de la víscera.
Yeah.
Saps com per arribar? I crec que la música té molt d'això. I que l'únic que fa falta és que estiguem aptes per escoltar-la, no? Com obrir com aquest espai d'escolta. Per això crec que és important també generar espais com aquests. No? Com,
totalment.
No sé.
I a més, que hi hagi gent que s'apropia d'aquestes eines com per donar una certa... Com dir-ho? Donar una certa autoritat a aquestes obres creatives.
Mm.
Perquè sovint, si no hi ha aquest discurs al darrere...
Potser es perd el missatge.
Es perd el missatge o es col·loca en un altre lloc, no? De la, sí, del panorama musical o artístic, com que no és una obra culta. I això crec que a poc està canviant, no s'està buscant aquesta justificació conceptual al darrere. Però hi ha casos com el teu, i creiem que, insisteixo, és una obra molt completa, molt profunda, amb moltes capes, molt ben articulada, i realment és un plaer escoltar-ho. I crec que si no tenim més preguntes...
Podem llançar...
Per no dir cap. Tenim un últim tema de l'EP per escoltar, que ara sí, ja que és l'últim tema, si algú vol aixecar-se, ballar-ho i gaudir-ho, doncs endavant. I agrair a l'Espai Avinyó, a l'Àgora de les Rambles per aquest espai, agrair moltíssim la presència de la Ikram Ulum, que insisteixo, és un plaer realment tenir-la aquí amb tots nosaltres, i gràcies a tot el públic per estar aquí en aquest acte.
Gràcies.
Anem a escoltar...
The Game.
Un temazo. The Game.
Que hàgiu vingut. I gràcies a l'Espai Avinyó per convidar-nos.
Només mencionar que tota aquesta música la podeu escoltar més enllà d'aquest espai que potser ha estat molt formal, no?, parlant, però crec que era necessari, no?, que una obra tan, amb tant de contingut com la de l'Ikram tingui un espai així com per explicar-se, però que aquesta música la podeu escoltar a Spotify, a YouTube, podeu entrar a les seves xarxes, podeu fins i tot comprar-la, no?
Sí.
Seguiu a Ikram Volum a les xarxes, escolteu Habibi 5 a Spotify i a totes les plataformes que siguin possibles i estigueu pendents perquè és una artista molt potent i molt en actiu de la, del panorama musical de Barcelona. I res, gràcies per la vostra presència, gràcies a l'Espai Avinyó, gràcies a l'Àgora de les Rambles Musical i gràcies, Ikram, per estar aquí.
A vosaltres.
Gràcies.
Espai Avinyó.
Baixa, té versa.
Espai Avinyó.
Baixa, Arts Sons Crític. Espai Avinyó.
Sons Crític, Arbassa.